10 i 7 minuts saben que aquests dies anem considerant diferents experiències que han viscut sitgetans o bé en grup o bé a títol individual que han decidit marxar cap a la frontera ucraïnesa, recollir una família, deixar material d'higiene, roba, etc, etc. Aquest és el cas també de Goyo Moliner, el gerent de Sitges Park. Goyo Moliner, bon dia i bona hora.
Bon dia, com estem?
En Goyo que va fer, gairebé diríem també, com tants altres, un viatge a llampec des del dissabte de Sant Josep, des del 19 de març, i va tornar el dimarts 22 de març. Sortíeu amb dues furgonetes, no, Goyo?
Sí, senyor. Vam sortir amb dues furgonetes carregades amb material sanitari, amb cadires de rodes, roba, menjar, també, i van sortir el dissabte 19 a les 10 hores.
Doncs comencem per aquí, perquè això va néixer com una iniciativa individual, en contacte amb algú que precisament necessitava quelcom especial, com les cadires de rodes. Com va venir aquesta aventura?
Bueno, nosaltres tenim diversos treballadors que són ucranians. I tenim una en concret que és una infermera i el seu marit està davant d'una organització, una petita organització que porta gent refugiada cap aquí, cap a Catalunya. No?
D'acord.
I va sortir la idea aquesta, no? La proposta. Ja vam anar amb una família, amb dues famílies ja concretes per portar i amb tota la documentació, evidentment.
Faig un parèntesi aquí, perquè, evidentment, és clar, com ho estan vivint els treballadors i les treballadores ucraïneses, tot això?
Estan patint moltíssim, perquè tots tenen familiars allà en el conflicte, no? I, a més, hi ha famílies molt, molt afectades, perquè s'han quedat sense sostre i sense res, i han tingut que sortir, doncs, com ha sortit aquestes famílies, no? Que el drama, o sigui, s'ha d'estar allí per veure la veritat de tot el que està passant, no?
Perquè vosaltres, Goyo, on veu arribar? Entenc que la frontera entre Polònia i Ucraïna?
Sí, nosaltres vam arribar fins a la mateixa frontera d'Ucraïna amb Eslovàquia.
Entesos.
Vam sortir per Eslovàquia i vam tocar, vam trepitjar terra ucraniana. I a la mateixa frontera ens van entregar les dues famílies.
D'acord.
És un poble molt petit que es diu Velké Slemensk, que està al costat de, bueno, està a 20 quilòmetres d'Udgolov.
T'hi havies trobat mai en una circumstància així?
Mai, però la veritat és que ha sigut una experiència. Et dones compte, la veritat és que a vegades som una mica egoistes, no? Perquè és que ens estem donant compte d'aquests conflictes quan ho tenim a prop. Però això passa cada dia a tot arreu, no? A molts llocs del món, i no pensem, no? Està molt lluny i no ens donem compte. Jo quan tornava deia, escolta, fa 24 hores que estava en un país segur, Catalunya, estava tranquil, no passa res, i ara estic a 150 quilòmetres d'una ciutat que havia sigut bombardejada, que era el Lviv, Leòpolis,
sí.
Estaven a 150 quilòmetres. O sigui, dius, però és que està tot super a prop, no? Hem atravessat 7 països i estem aquí en 24 hores. No ens donem compte de lo proper que està tot i és molt trist.
I veu tornar amb una mare i tres fills, i un dels fills amb paràlisi cerebral.
Una nena, és Victoria, la mare, i Mijailo, Irina i Alexandra, que eren els tres fills, un d'ells, que era Irina, de 19 anys, i tenia una paràlisi cerebral. Anàvem en cadira de rodes, la van tenir que adaptar a la furgoneta que portàvem, perquè tenia viatjat tombada també, estirada, teníem que parar doncs cada dues hores, perquè la nena, clar, necessitava el moviment, necessitava també anar al servei, o sigui, necessitava molta ajuda, no? I a tornar va ser el viatge de 35 hores, o sigui, en 35 hores a la furgoneta, només parant per posar benzina i poder donar-li descans a la nena aquesta.
És que anava a preguntar gairebé més cap al viatge d'anada, que
sí,
suposo que ja és una experiència, perquè evidentment un sap que va cap a una zona de guerra, cap a un territori en què, evidentment, el món o la concepció del món no és com la del territori d'on prové, però el viatge de tornada es pot, no sé si dir, es pot calmar d'alguna manera aquesta família, es pot parlar, es pot, és un viatge amb absolut silenci, com és aquest viatge?
Pues, l'ho has dit, va impressionar la manera de ser d'aquesta gent, molt disciplinada, espantada, completament espantat, no sabia on anaven, l'idioma era un problema, del set que van baixar només un parlava anglès,
sí.
I era un problema de comunicació important, no? Però el viatge era molt en silenci, parlaven entre ells, parlaven molt amb la veu molt baixa,
sí.
No? Amb un respecte tremendo, o sigui, molt agraït. Pensa que sortien una de les dues famílies, que era mare, o sigui, era l'àvia, la mare i la filla, sortien de la zona de Donbass, molt a prop de Dnipro, havien estat viatjant des d'allí durant 5 dies, dels 5 dies, dos caminant fins a la frontera, a la frontera de Eslovàquia. I venien, però esgotades, venien completament, i només portàvem una maleta, que era el que les quedava, només que les quedava això, de tota la seva vida. O sigui, la casa on vivien estava totalment destrossada.
Uh-huh.
Havien deixat allí el pare i el germà, ho havien deixat allí perquè estaven lluitant. I elles portaven soles amb una maleta, res més. No les quedava res més de tota la seva vida.
Com tantes famílies que han vingut aquí, que, sí. Que esclar, és aquella situació que ens costa molt d'entendre, però que...
Sí.
Que fins a cert punt, evidentment, nosaltres ens hi trobaríem i ho viuríem igual quan tens l'ànima allà i el cos aquí.
Sí, sí, sí. Sí. Et donava la sensació de que portaves una ànima, només. O sigui, portaves un cos.
Exacte.
L'ànima s'havia quedat allí.
Ah, exacte. I vull creure que, en la mesura que han passat els dies, Goyo, aquesta sensació de tenir una família que té totes les ganes de tornar més que de quedar-se aquí és molt evident, no?
És totalment evident. És que ara et dones compte de moltíssimes coses, no? Quan passes per un pal com aquest, et dones compte de lo que som i lo que... i el poc que valem, no? Perquè al fin i al cap, o sigui, la decisió d'una persona destrueix tota la teva vida, això és injust, molt injust.
Mm. Com estan vivint aquí? Aquestes famílies, alguns d'ells s'han quedat aquí a Sitges o tenien alguna altra destinació?
No, jo t'explico. En un principi, la idea nostra era poder donar-li sostre uns dies aquí a la residència.
Sí.
Però vaig trobar, com t'he dit, el marit de l'infermera aquesta, que porta aquesta organització, es va avançar i va trobar lloc per donar-los sostre i menjar uns a Alicante i els altres a Vigo. Ens van posar en contacte amb Vigo, amb l'Ajuntament de Vigo, que ens va trucar, vaig estar parlant amb el treballador social, l'Ajuntament, i ja li tenien tot preparat per a la família, perquè aquesta nena anava també a un centre especial per poder tenir una rehabilitació especial.
D'acord.
Quan paràlisi cerebral, imagina't, aquesta nena necessita una ajuda tremenda. No?
O sigui, aquesta nena que veu anar a buscar a Txecoslovàquia i que ha passat per Sitges...
Sí.
Ha anat a residir durant aquest període que no se sap quan durarà, a Vigo.
A Vigo, correcte, a Vigo. O sigui, l'hem trobat allí un sostre i té tot. Bueno, ara, ja les, ella, bueno, ara mateix estan en un hotel en el Paral·lel, que
sí.
Van deixar fins al diumenge perquè agafen el tren cap a Vigo el diumenge. I el mateix dilluns ja les espera allí l'Ajuntament i les dona una rebuda, evidentment, i els col·locaran, li donen el sostre, com t'he dit, l'escolarització per als nens, el centre especial també d'ajuda per a la nena que està malalta. No, la veritat és que ho hem organitzat superbé, superbé.
Quina sensació et queda?
Buah, satisfacció, uf! El deure complert, o sigui, hem fet una cosa, és un granet, és dins del desert, és un granet però és la sensació de dir, home, només que veure la cara de la família quan t'acomiadaves d'ells i l'agraïment, t'ho deien en anglès, la mare i els nens en ucranià, no? Però era una satisfacció tremenda.
Fa dos anys, a final de març, que saludàvem en Goyo Moliner i els altres companys directors de residències i vivien un drama,
sí,
el drama de fa dos anys, i ja resulta que dos anys després d'aquell testimoni, ara tenim això.
Sí, sí, la veritat, és increïble.
És que potser hi ha coses que no les podem preveure, però potser sí que hi ha coses que es podrien evitar, eh?
Molt bé, sí, senyor.
Però, en fi, com a mínim, com deia Goyo Moliner, aquest petit granet de sorra que ha permès que aquesta família, aquesta mare amb tres fills i una filla amb paràlisi cerebral puguin ser ateses, puguin tenir una nova vida, tot i que l'ànima encara estigui a Ucraïna, gràcies a aquesta aventura d'en Goyo Moliner. Quants veu anar, Goyo, finalment?
Vam anar quatre i una noia que era la traductora. Vam portar. Però aquesta noia es va quedar després a Eslovàquia perquè té família allí. I anaven quatre perquè per conduir, imagina't,
està clar,
5.000 quilòmetres. Això era horrorós.
Suposo que en arribar a la residència, Goyo, sí, Goyo, com ha anat? Què ha passat? Què heu fet? Sí, que, sí, has explicat el viatge mil vegades, suposo.
Sí, sí.
Sí, tot.
Jo no he pogut ni descansar perquè vaig arribar el dimarts a les 6 de la tarda a l'estació de Sants per poder treure el bitllet pel diumenge per a aquesta família.
D'acord.
Després la van portar a l'hotel. Després van portar l'altra família a l'estació del Nord perquè sortia també l'autobús de línia que anava a Alicant i la van deixar també. Després vaig portar aquí als companys que van vindre a Sitges, perquè cadascú anava a casa seva.
Uf.
I jo arribava a casa a les 11 de la nit. Després de portar 36 hores, 37.
O sigui que aquest cap de setmana dormiràs pla, eh?
Sí,
amb aquesta satisfacció que ens comentava en Goyo per la feina feta, un testimoni més de tots aquests testimonis sitgetans que han viscut aquesta experiència vital, que és portar refugiats cap aquí i sobretot poder veure i poder viure les seves sensacions, les seves emocions i allò de mirar els ulls i poder veure com el destí a vegades prepara aquestes dissortades experiències. Goyo Moliner, gràcies una vegada més.
A vosaltres, com sempre.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.